Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Un dia més que tenim al nostre abast, també, a Fra Valentí Serra, als estudis de Ràdio Ester. Fra Valentí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pau, i bé, ben trobat, Joan. Avui vull parlar de la Vara d'Hort.
Un dels clàssics.
O Vara de Sant Josep.
No?
Virgàulia, sí. Bé, clàssic a partir d'Arnau de Vilanova. Perquè aquesta planta no era coneguda pels grecs i els romans. És una planta que s'introdueix en el món de la medicina en època medieval. Arnau de Vilanova, que va morir el 1311 i que va ser metge de papes, a Avinyó, sobretot de Bonifaci VIII a Climent V, que tenia un gran prestigi com a metge, també com a pensador, però sobretot com a metge, va descobrir les propietats d'una planta que no entrava en la tradició mèdica. Saps? En aquella època en deien hierba judaica, hierba pagana, i ell li posa virgàulia, perquè fa aquella tija bonica d'aquelles flors doncs, grogues, que tenen uns principis actius molt potents, tant que no se'n pot prendre si hi ha infecció d'orina. I tampoc és una planta que se'n pot prendre més de 4 setmanes seguides. Té uns principis actius realment poderosos que van ser doncs, descoberts i valorats, com deia, per Arnau de Vilanova. Popularment en diem aquí a la casa nostra la Vara de Sant Josep. I és una de les principals herbes santes. Unes vegades ja hem parlat de les herbes santes, que són aquells que tenen un principi actiu més poderós i que se'ls reconeix unes propietats especials. Entre elles, aquesta, la Vara doncs, de Sant Josep o la Virgàuria, que és segurament un dels diurètics més eficients que hi ha. Tant que, com deia, si hi ha infecció d'orina no se'n pot prendre. També va molt bé per desfer els càlculs renals i aplicada exteriorment és un bon cicatritzant de les ferides que té propietats astringents. Alguns l'utilitzen quan hi ha inflamació a l'intestí. I se'n fan també ungüents per les ferides d'aquesta virgàuria. Andrés de Laguna, que en comentar doncs, el Discòrides i l'esmentar doncs, que els grecs no coneixien aquesta planta, fa una referència elogiosa a Arnau de Vilanova i, a propòsit d'aquesta planta, diu los cirujanos alemanes la dan a beber para sanar les herides internes i les fístules. I també la utilizan para la confección de ungüentos. Arnaldo de Vilanova la alabó como admirable para provocar la orina y para quebrantar la piedra de los riñones. Això va ser l'any 1555, aquest Andrés de Laguna, que és un moment en què es comença doncs, a valorar entre doncs, la medicina. També Foniquer, que n'hem parlat moltes vegades, que és el gran mestre de la botànica, el gran estudiós de les herbes remeieres, que va ser professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i director de l'Institut Botànic, va examinar a fons la propietat d'aquesta vara de Sant Josep o aquesta virgàuria i va posar doncs, de manifest doncs, aquestes propietats que ja havien estat intuïdes i proposades doncs, per Arnau de Vilanova en època medieval.
Cal dir que les herbes tan potents com aquestes, millor preguntar-li a algú que en sap abans de prendre-les.
Sempre, és que encara que sigui camomilla.
Sempre, eh?
Sempre s'ha de prendre, perquè hi ha herbes que encara que siguin molt conegudes, molt populars, has de veure si s'adequen bé al teu organisme i s'ha de fer sempre sota el guiatge d'algú que et condueixi i que aquí no es pot automedicar ni amb medicaments de farmacologia química ni tampoc amb les herbes remeieres, perquè algunes d'elles són molt potents. Aquesta mateixa que hem parlat avui, la Vara de Sant Josep és potentíssima i s'ha de fer d'alguna manera sota control mèdic, esclar.
I nosaltres, que per això cada setmana portem en aquest estudi a Fra Valentí Serra, com sempre.
Vinga,
gràcies.
Vinga, disposar, Pau, i bé.
Fins la propera.
Adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Font de Vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu, els qui ens seguiu cada dia als Espais de l'Aigua, que periòdicament ens agrada fer-vos recomanacions literàries pels vostres temps de lectura. Avui parlarem d'una novel·la de recent publicació i que, tot i no tenir l'aigua com a principal protagonista, la té el seu títol i això ja ens val.
L'aigua literària.
Avui ens referim a la novel·la Com més profunda és l'aigua, més lleig és el peix, de l'escriptora nord-americana Katia Pequina. Una novel·la publicada aquest mateix any per Editorial Columna i que explica la història de l'Eddie, una noia de 16 anys que troba la seva mare penjant d'una vella corda de saltar enmig de la sala, gairebé morta. Aquest és l'inici d'una dura i intensa història de relacions familiars entre pares i fills que va evolucionant durant el relat i ens va descobrint el passat de tots ells. Les narracions de Katia Pequina han aparegut en diverses revistes literàries i va coescriure el guió de la pel·lícula independent New Orleans Mon Amour, dirigida per Michael Almereyda i protagonitzada per Elizabeth Moss i Christopher Eccleston. Recordeu, la nostra recomanació per la lectura d'aquesta setmana és Com més profunda és l'aigua, més lleig és el peix, de Katia Pequina, i publicada per Editorial Columna. El podeu trobar en publicació tant en català com en castellà.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
El coronavirus ens ho ha posat difícil per fer directes, però com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió d'Àngels. L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel trobem Àngels.
Bingo! Sempre els trobem. No riguis, Manel, que és veritat. El qui està rient al costat meu, avui, en aquest estudi de Ràdio Estel, és ni més ni menys que Manel Lecha, president de la Fundació Membrer, al qual saludem, evidentment. Com estàs?
Molt bé.
Fantàstic. No només bé, sinó molt bé. Això ha dit. Als finals de 2019 té un valor especial. Ell reia... Perquè, clar, a tothom li fa una mica de gràcia això de que parlem d'àngels i diguem, aquí tenim un àngel. És cert. I, a més, són els àngels, i ja us ho dic ara, dels nostres dies, és a dir, adequats al temps que corren, i són els que nosaltres portem a l'estudi, els que, en el nostre humil criteri, són els més àngels de tots, i si es pot dir, si es pogués utilitzar d'aquesta manera el terme, perquè responen a una realitat la realitat que deia ara mateix, d'aquest 2019, d'aquest segle XXI, primer terç, que és en molts i molts aspectes socials molt i molt crua. Concretament, la Fundació Mambré s'ha fixat en un article que apareix, vaja, a l'Estatut i a totes les lleis, lleis marc, jo crec que, bé, no llançaria a la piscina si digués a tots els països del món, però probablement, i a les entitats supranacionals, totes recullen, que tothom té dret a una llar. És curiós, perquè la llei ho diu, ho contempla, tothom, ràpidament, no hi ha discussió possible en aquestes lleis marcs, tothom en seguida posa aquesta condició. Entre els drets de la persona inalienables hi ha la llar. Ho recullen les lleis, sí. Però de la llei
a
la realitat que tenim en aquests carrers dels nostres pecats, hi ha una diferència, hi ha una distància d'unes quantes galàxies, oi, Manel?
Molta distància. Perquè una cosa són les lleis i una altra és la realitat. I l'habitatge, que és un dret fonamental de la persona, en la realitat és un bé especulatiu, amb el que s'especula.
I tant. Però a sac, eh? Perdó, sac. Per l'expressió col·loquial.
Estem a sac. En aquest moment...
S'especula a sac.
I,
la cultura
i no
del
tenim, totxo. I no tenim habitatge social. No n'hi ha infraestructures, o tenim... molt poquet. En el nostre país tenim molt poc habitatge social per les necessitats que n'hi hauria. En altres països n'hi ha més. Però, fonamentalment, i això ho veiem, és els preus del lloguer disparats...
De bogeria.
De bogeria. Ahir em parlaven d'un noi que està pagant 600 euros per una habitació. Per una habitació. 600 euros al mes.
Barcelona de dilluns... ciutat o...?
Sí. Bueno, no, Sant Ildefons.
Mare de Déu. Dic Mare de Déu, no perquè el barri em sembli no sé què, ho dic per les diferències de preus d'habitatge que hi ha hagut històricament entre barriades com Sant Ildefons, que és allà entre Cornellàs i sí. L'Hospitalet i sí. Esplugues, i aquell lloc tan concret, i el centre de Barcelona. Jo automàticament he pensat una habitació 600, Barcelona. No, a Sant Ildefons ja.
Sí, era el company de... Bueno, que treballa amb la meva companya. 600 euros
fantàstic.
Per una habitació.
No, fantàstic.
De dilluns a divendres, eh? Perquè ell cal, viu a Tarragona i ve aquí a treballar, està aquí treballant, i de dilluns a divendres, habitació i asseu.
I lavabo, i s'ha acabat.
Res més, sense dret.
I no emprenyis.
No emprenyis, bueno. Perquè veiem la dificultat que pot tindre qualsevol per arribar a viure dignament en un habitatge.
Sí, aquesta és una part de la realitat que ens envolta, de la que trobem cada dia, sense anar més lluny. El Manel ens acaba de citar un company proper seu, molt proper, que coneix perfectament les circumstàncies i ens parla d'això. 600 euros una habitació entre setmana a Sant Ildefons, en una barriada, a la perifèria de Barcelona, conurbació metropolitana, dieu-li com vulgueu. I ara, si voleu, podríem parlar amb la gent que està cobrant pensions o que està cobrant...
O que està treballant...
Nòmines en lloc sense qualificar. Això del mileurista que...
Que ja no arriba. Els mileuristes estan per sota.
Anava a dir. Els mileuristes, que ens semblava una atrocitat, ens ho semblava fa 10 anys o 15. Mm-hmm. I ara hi ha gent que està cobrant 400-500 euros tranquil·lament.
Sí, sí.
Tranquil·lament vol dir que ningú fa mala cara, ni sí, diu, sí. Ui, ni s'esvera, ni res. Et pagaré 400 i si no vols no vinguis.
Sí, és el que comentaven abans, que jo he estat a Sant Joan de Déu fins fa poc. Els centres socials de Sant Joan de Déu avui estan més plens de treballadors pobres i pensionistes pobres
sí.
Que de gent del carrer en el sentit que nosaltres tenim de la persona sí, sense llar. Sí. És que avui en dia... qualsevol pot acabar sent una persona sense llar.
Sí.
No, tenim uns estereotips, sempre quan parlem de les persones sense llar, a vegades pues, molt de rebuig, perquè bueno, ja s'ho han buscat. En compte, perquè qualsevol s'ho pot trobar. No, aquí, no que el busqui, que se'l trobi.
Aquí volia anar jo, també. A sobre, ara que hem pintat una mica, res, dues pinzellades gruixudes del panorama, que a més tots coneixem d'una manera o d'una altra, si no esteu vivint en una torre de vori a dalt de tot, a 400 metres per damunt de la ciutadania, sabeu que hi ha això, que hi ha gent cobrant 400, 500 euros per anar a treballar, per anar a llumar-se, probablement, què sé jo, en un centre comercial a carregar paquets o no sé què, o atendre gent o 10.000 coses, i que després no poden viure per menys d'això, 600 euros una habitació de dilluns a divendres. I aleshores ve, per reblar el clau, aquest estigma que ha anat calant tant en la societat, que fa que quan veiem una persona amb problemes d'habitatge, sense llar no sé què, ràpidament el primer que surt és tot un argumentari que tendeix a culpabilitzar-lo, no? És ell,
sí,
que, aquest deu ser alcohòlic, clar, sí. I penses, Déu meu, senyor, però, fillets, però que no esteu al món, que no sentiu, que no veieu.
És que la malaltia, que pot ser un alcoholisme, pot ser una malaltia mental, pot ser qualsevol cosa, la malaltia debilita la persona.
Això
no,
més
és,
a més.
No és culpable,
això
és,
més
que
a
té,
més.
És que té una malaltia.
Correcte.
Moltes vegades.
Correcte.
O té unes circumstàncies vitals que l'han portat a això.
Sí, sí.
Sempre és fàcil, quan veiem un problema, fer això.
Sí,
estigmatitzar i desqualificar la persona.
Desqualificar.
Però l'empatia i, sobretot, el sentit cristià del bon samarità, del que troba tindre la comprensió cap a l'altre, el veure i encarregar-se del seu problema, això
sí.
És fonamental en la vida de qualsevol. I això
en
la nostra societat n'hi ha àngels, com tu deies, però també n'hi ha molta gent que passa...
Olímpicament.
Pel camí, sense fer cas.
Olímpicament, amb fòsbori, si voleu fer-ho més bonic. Deia un molt bon amic meu, una persona que aprecio molt, un filòleg, amb el qual vaig tenir la sort de treballar, el Pau Vidal, en un article fa poc, parlava de la curiositat d'alguns neologismes que han estat afegits, han estat acceptats per l'autoritat lingüística, i un dels que se centrava sobretot en el concepte de sensellarisme.
Uh-huh.
El sensellarisme ha estat acceptat. I ell parlava d'altres que li semblava que fins i tot estan connectats i potser sent la mare del problema que no hagin estat acceptats, com és el sense feina, no? com a mot. Però és cert, això deu indicar alguna cosa, deu indicar que socialment això s'ha extès com una taca d'aigua perquè arribi al punt que sigui admès el terme de l'expressió sense llarisme. Deu ser que n'hi ha molts, es compten per milers, a Barcelona, per milers.
Sí. Jo diria, en aquest neologisme que em deies, faria una distinció. Sense habitatge i sense llar. El sense habitatge, aquí a Barcelona estan comptats els que estan al carrer, doncs jo són 2.000 i escaig.
Sí,
i,
sí, bueno. Sí.
Llar és un concepte diferent.
Sí, cert.
El llar és on tu pots construir la teva vida, tindre un espai d'intimitat, poder ser tu mateix i construir el teu projecte.
És el cau, a partir del qual...
És el cau, clar, que tots necessitem.
Edifiques,
la llar és algun
molt més
que un habitatge.
Molt més, sí.
I amb aquest concepte, sense llar, n'hi ha moltíssima més gent, perquè viuen de maneres indignes, com poden, un dia aquí, un altre allà, en infrahabitatge, tot això... O sigui, és un altre concepte. I jo crec que no solament hem de donar habitatge, hem d'ajudar a construir llar.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
Els descobrim en la forma, en les persones concretes que construeixen i que fan que existeixi i que treballi Mambrer. Què ofereix Mambrer, Manel?
Bueno, Mambrer ofereix fonamentalment un servei de facilitar habitatge a les entitats que treballen amb persones sense llar o amb persones amb exclusió social.
Si ho voleu concretar, i perdó que m'hi fiqui una falca aquí, Arrels Fundació, Assis Centre d'Acollida, Companyia de les Filles de la Caritat i l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu.
Són els fundadors, les entitats fundadores, és un treball en xarxa. Neix, si ho explico en un minut, neix d'una necessitat. Quan fa 10 o 11 anys encara no es parlava d'aquest problema de l'habitatge. Es parlava, però el treball amb les persones en exclusió social, bueno, si busquem una feina ja ho tindran.
Sí,
l'habitatge es donava com... Jo, per la meva experiència, sabia que l'habitatge és cabdal en qualsevol procés d'inclusió social o de que la persona es pugui refer, de que visqui amb dignitat. Perquè al final lo que la persona necessita és viure amb dignitat.
Sí.
La reinserció social, què és la reinserció social?
Sí.
Que tingui feina, que tingui que cobri no sé quan, que estigui... No.
Miri, no.
Jo sempre dic que una persona està inserida socialment quan pot viure dignament segons les seves possibilitats. Bueno, m'he anat d'aquí un...
No.
Però si tornem a per què va néixer Mambré, doncs va néixer perquè en aquell moment... gastaven molts diners, van fer un estudi entre aquestes entitats i algunes més, de lo que ens gastaven pagant lo que es deia les pensions del barri xino, es deia llavors, del Raval, no?
Raval, sí.
I bueno, unes habitacions indignes, amb molt poca qualitat, i que sortien molt cares. Estaven pagant entre 20 i 30 euros dia, o sigui, per dia, per una persona.
Uh-huh.
Jo... fèiem la reflexió. Entre tots, si ens juntem, no podrem trobar una manera de fer això més econòmic i més digne? I, bé, bueno, d'això va sortir i allà vam començar. La primera experiència va ser a través d'un edifici que ens va cedir l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu, que està al centre de Barcelona, al carrer,
sí.
A la Ronda Universitat, molt cèntric, però una
més
propietat...
cèntric impossible.
Una
sí.
propietat que la tenien buida. Ens ho va cedir, vam aconseguir ajudes per arreglar l'edifici i va començar allà. Bueno, el resultat és que la primera experiència és que vam poder reduir el preu a 10 euros nit. Tenim uns serveis que es podien... O sigui, a part de tindre una habitació, es podien fer els dinars o els menjars del dia, es podien rentar la roba, es podien dutxar quan volien, perquè moltes vegades en aquests llocs tot això són costos afegits.
Paga, anava a dir, sí, vull dutxar, sí, paga.
Bueno, he de dinar, però bueno, com no puc fer-lo, he d'anar al bar.
O sigui,
tot això encareix a una persona que té pocs ingressos. Aleshores, nosaltres allò vam reduir el preu per les entitats a 10 euros. I... a més, la qualitat de l'atenció...
infinitament millor
infinitament
que la
millor.
Mitjana. Sí.
Bueno, i d'aquí per això va néixer Mambré, per donar servei habitacional en què les entitats fundadores poguessin oferir un bon servei a les persones que tenien. Les coses han canviat molt. Avui ja gestionem més de 250 pisos i de diferents tamanys i fórmules i demés. I podem oferir un servei a moltes més persones. Però encara necessitem créixer, eh?
Això és bo, que hi hagi aquest esperit i aquesta empenta al darrere. Perquè és el que anava a dir jo, precisament. Això va néixer així, va començar d'aquesta manera, amb aquest edifici cedit que vosaltres vareu transformar i adequar per a l'ús social, i avui dia heu transcendit moltes limitacions d'aquell primer moment. La primera, per exemple, és que abans em comentàveu que esteu començant a treballar directament amb persones, o sigui, que a banda de les entitats que abans hem dit que s'adrecen a vosaltres per poder trobar un habitatge, etc., ara heu transcendit i esteu arribant directament a les persones.
Sí.
Teniu programes de recaptació de pisos, teniu moltes coses en marxa que a mi m'agradaria que en parléssim ara una mica, sobretot per aquells que ens estiguin escoltant, si algú pot ser diana d'aquest missatge.
Bueno, si comencem per l'últim que has dit, per la recaptació, nosaltres tenim, o sigui, oferim a qualsevol persona que vulgui llogar un pis amb un preu raonable de mercat, que no sigui especulatiu...
Sí, allò que quan somieu a la nit ebris desig. Imagineu-nos el real de mercat.
El real de mercat.
Que ja és prou exagerat.
Que ja és prou exagerat. Avui en, deia que Berlín ha fixat el màxim en 9 euros metre quadrat de lloguer, 9 i pico. Aquí a Barcelona estem a 16 metre quadrat. És una anècdota.
Però, bueno, una anècdota crua, però anècdota, sí.
S'ha de regular el mercat de lloguer. Ningú...
Caldria.
Ningú pot posar fil a l'agulla, però bueno.
Caldria.
Caldria regular-lo. Bé, nosaltres oferim això a qualsevol que vulgui llogar un pis i que el seu petit patrimoni o que sigui, tingui, a part d'una rentabilitat econòmica justa, raonable, tingui també una rentabilitat social. Pugui ajudar amb uns altres. A més, o sigui, qualsevol es pot dirigir a nosaltres i nosaltres anirem a veure'l, farem un bon pacte i, a més, assegurem que cobrarà cada mes, cosa que en el mercat ordinari no sempre està garantit.
No, ni de bon tros. El mercat ordinari...
Li cuidarem l'habitatge i, si té problemes amb el veïnat, ens farem càrrec.
O sigui, bueno, això és la rapera.
Doncs,
són tots els mal de caps i totes les pors que té el llogador concentrades en un sol punt i vosaltres us feu càrrec de totes.
De tot. Això, si té un habitatge ja en condicions per llogar-lo avui mateix. Un altre projecte que tenim és el de rehabilitació. Tenim un fons que hem creat amb el qual una persona també pot tindre un pis que ha heretat, però no té els diners per posar-lo en condicions. Això també ho fa l'administració, però nosaltres també humilment hem creat un fons econòmic que van començar aportant els primers capitals Càritas i l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu. No són donacions, és un capital que retribueix a l'1% anualment i que ho estenen a través d'una cooperativa de crèdit, que és el COP57. I amb aquest diners ja hem rehabilitat, em sembla que 16 o 17 pisos. En aquestes condicions són d'una entitat, d'una persona, i amb això aconseguim. O sigui, també, si algú té un pis que el té una mica malmès i no té capacitat econòmica, doncs podem arribar a un tracte. Després
estem parlant amb vosaltres, Ei, els de l'altra banda del micròfon. Amb vosaltres parlem.
Podem fer...
Si algú té un pis...
I li donarem una solució. O sigui, nosaltres no solament... I aquest pis tindrà una utilitat i, quan s'hagi recuperat la inversió que s'hagi de fer, podrà cobrar el lloguer.
Assegurat per tot arreu, amb totes les garanties...
Les mateixes garanties que abans.
Cap, mal de cap, etc. Ens queda poquíssim. Jo crec que és el temps just, perquè tu ens expliquis una mica allò de la totxana solidària.
Bueno, la totxana solidària és això, és un tema de és tot això que he explicat ja. És anar a fer que entre tots podem construir més habitatge social. Construir, que no vol dir construir edificis, que en algun dia també tenim el somni de poder fer-ho, sinó a través del lloguer, a través de la rehabilitació, és el que he explicat ara, és aquesta campanya.
Sí, m'he expressat malament. Volia dir, hi ha un lloc web, www.totxanasolidaria.org, tot junt, totxanasolidaria.org, on si ara mateix teniu algun dubte o voleu més informació o directament us hi voleu llançar de cap, jo ho faria, ja t'ho dic ara, i podeu entrar. www.totxanasolidaria.org. Hem parlat avui en el nostre Àngels amb en Manel Lecha. En Manel Lecha és aquest home que està al davant de la Fundació Membré, n'és el president, i que fa aquesta feina fantàstica que ha tingut l'amabilitat d'explicar-nos. Moltes gràcies, Manel.
A vosaltres.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. Des d'ara, ja el coneixeu i l'heu vist.
Joan 14, 6, 7.